Metròpoli, amb Xavi Collado.
Ja pensava que començava el programa, amb aquesta hora de per mig, doncs a vegades ja no sabem a quina hora estem. Ara són les dues i dos minuts, comença la segona hora, ara sí, del Metròpoli de Ràdio 4. Els dimarts, quan arriben les dues, nosaltres parlem amb l'Ignasi Rafel, el nostre headhunter de capçalera. Amb ell parlem de més que feina. Metròpoli aquí.
Escolta tots els programes quan i com vulguis. Entra al web de Ràdio 4, rtv.es/radio4, i torna a escoltar l'entrevista que més t'agradi al podcast de Metròpoli.
Més que feina, Ignasi Rafel.
Doncs sí, cada setmana, cada dimarts, ens apropa el headhunter Ignasi Rafel al Més que Feina. Avui parlarem del talent tecnològic femení, perquè només el 18% dels treballadors del sector tecnològic són dones. Ignasi, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què es pot fer per no perdre el talent femení en aquesta matèria?
Avui en parlarem amb una persona que s'ha enfocat molt en això i que espero que ens pugui donar alguna fórmula i alguna resposta més concreta, perquè, com sabem, hem parlat en altres programes, la nostra societat cada cop està més vinculada a la informàtica i a les tecnologies. O sigui, parlem de digitalització, de robotització, de big data, de l'internet de les coses, de la realitat augmentada, del cotxe intel·ligent. Vull dir, tota la tecnologia ens va envoltant, cada vegada més, evoluciona molt de pressa, i això fa que cada vegada les empreses demanin més perfils tecnològics, professionals especialitzats en aquestes disciplines, que serien les ciències, la tecnologia, les matemàtiques i les enginyeries. I que de retruc aquesta demanda que tenen les empreses, doncs, es trasllada a lo que s'entén, a lo que es diu els perfils STEM, que són les seves sigles en anglès, i que aquesta demanda creixi de manera molt accentuada i que seguirà creixent, segons les previsions, en els propers 10 o 15 anys. Però saps quin és el problema, Xavier?
Quin?
Doncs que el número d'estudiants que es matriculen en aquestes enginyeries ha caigut un 6%. I, segons algunes dades, en els darrers 7 anys ha baixat en termes absoluts en 65.000 estudiants. I encara és més greu amb les dones. Resulta que tenen una presència minoritària en aquestes carreres, on només 2 de cada 10 estudiants són dones. Aquest problema el traslladem, i a més sembla que s'accentua, segons les dades, com tu deies, perquè només el 18% de les dones en el mercat tecnològic són les que treballen. O sigui, un 18% quan estem parlant d'un 20%, encara es redueix més. Amb aquestes xifres podem parlar de discriminació de la dona en l'àmbit tecnològic? Realment tenen dificultats per trobar feina? Com podem tenir paritat a les empreses tecnològiques quan hi ha aquesta demanda? Són preguntes que avui li traslladarem a la nostra convidada. Ens trobem, doncs, amb un doble gap. Per una banda, mancança de professionals formats en aquestes tecnologies, i, com veiem, a més, un gap encara més accentuat quan estem parlant de dones. Llavors, avui ens preguntarem com es solucionen aquestes mancances, què fa una empresa tecnològica per captar aquest talent i, sobretot, per retenir també, que és molt important, aquest talent, en el cas del talent femení, per què no volen estudiar les carreres, aquestes carreres, als joves d'avui, què podem fer per donar-li la volta a aquesta situació, com podem incentivar els joves i a les dones, sobretot, a que estudiïn aquestes carreres. I avui, doncs, ho farem amb una persona que d'això en sap molt, que és la Eli Abad.
Molt bé, doncs actualment és membre del Consell d'Administració de l'empresa Between. Eli, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Per què hi ha tanta poca dona treballant en el sector tecnològic?
Doncs, com bé deia l'Ignasi, perquè en aquests estudis sembla que siguin estudis que no atreuen gaire a les dones. El que també hem de pensar que no és només les dones, o sigui, en l'edat que acaben la carrera, sinó que estem parlant que són carreres tècniques, tecnològiques, diguem que ja trien assignatures troncals des de ben jovenetes, o sigui, que hi ha una qüestió a treballar més a llarg termini d'intentar despertar vocacions en les nenes sobre les tecnologies, les enginyeries, quan abans de que triïn això. O sigui, estem parlant més dels últims anys de la primària.
O sigui, és un tema que podríem dir que té a veure amb les escoles i també segurament amb la incentivació dels pares per veure aquestes vocacions.
És molt més profund, no depèn ni dels professors ni dels pares només. Si us fixeu, quan arriben Nadals, les campanyes de Nadals de les joguines, bueno, són molt sexistes. Hi ha molts jocs, o sigui, els jocs d'informàtica, o sigui, els jocs d'ordinador o de la PlayStation, semblen molt dissenyats diguem d'una manera o molt bèl·lica o que atreuen poc poder a les nenes. Hi ha molt sesgo. També és quines joguines regalem. Poder a la nena li regalem coses més, saps, d'un tipus, però poder una PlayStation o una pilota, algú tan simple com una pilota, no li regalem a una nena, no? I això predisposa. El que t'esperes d'una persona la predisposa bastant a l'hora de creure en ella mateixa.
O sigui, encara tenim un dèficit a nivell cultural o de costums que creus que s'ha de corregir. Però avui parlarem molt de la dona, del talent femení en l'àmbit tecnològic, que és el que tu domines, però deia, segons algunes dades que podem recollir, que el problema no està només amb les dones, sinó que comença també amb que les persones que volen estudiar aquestes carreres que es diuen STEM està baixant.
Sí.
I clar, a darrere venen les dones, però és que tenim un dèficit també. Per què és això? Perquè són difícils? Perquè la gent no vol estudiar i esforçar-se?
La veritat és que m'agradaria saber, diguem, quines són les que estan pujant, perquè si aquestes estan baixant, algunes deuen estar pujant per poder fer una anàlisi, perquè realment no entenc, a mi em costa d'entendre. Clar, jo vinc d'aquesta formació, no? Jo vaig fer física i per mi sí que va ser molt, molt vocacional, perquè m'agradava. Aleshores, em costa d'entendre que siguin estudis que no atreuen. Poder sí que és una qüestió d'esforç, però No ho sé per què està baixant, diguem, l'interès per aquest tipus d'estudis, quan realment a nivell, diguem, de possibilitats de sortides professionals són les que tenen unes sortides.
Però clar, amb aquestes dades ho tenen col·locats.
Sí, i és que realment ho estem venent fatal, vull dir.
Sí. Vull dir, perquè a vegades han sortit estudis ja en la formació infantil, o sigui, de primària o l'ESO o el batxillerat, de que hi ha, bueno, més tendència a anar a les línies no tecnològiques o no estan les matemàtiques, perquè les matemàtiques són difícils. Vull dir que també el problema ve d'origen i potser no. Però això, les veuen difícils, les veuen poc aplicables, les veuen, no sé quin és el problema, però ja ve de més abans.
Però quan nosaltres érem nens i havíem de triar, les mates també eren difícils.
Sí.
I alguns les triàvem perquè ens agradava. Poder ens falta una miqueta models a seguir, no? Que falten molts models en l'àmbit de la tecnologia de dones, però poder sí que, no sé, jo me'n recordo que tenia una companya a la carrera que em deia que ja havia triat física per la sèrie del MacGyver. Vull dir, que al final poder ens falta una miqueta
Hi ha moltes sèries de metges, hi ha moltes sèries d'advocats i no hi ha sèries d'enginyers, de físics i de... Pot ser. Escolta'm, si això ho traslladem en el món del mercat laboral, la xifra encara cau més, segons aquesta dada que mencionàvem del 18% de les dones en l'àmbit tecnològic. Per què baixa encara més? És a dir, ja no només els estudis, sinó la feina o l'àmbit laboral vinculat a la tecnologia també és poc atractiu? Què és el que fa que no tregui les dones també, o que es dediquin potser a una altra cosa?
No sé, jo crec que tenim, en general, les empreses tenim poder l'assignatura pendent de flexibilitzar-nos o oferir unes condicions poder més atractives. No només per les dones, perquè penso que el tema de, diguem, si li volem dir conciliació, no és només una qüestió de dones, sinó d'homes i dones, de tota la família. I penso que poder aquí les empreses podem de fer-nos més atractives perquè les persones no hagin, diguem, de triar. I en aquest sentit poder sí que hi ha un biaix en el que, bueno, poder no, segur, que els homes, diguem, no se senten en aquest, diguem, en aquesta necessitat de fer una tria. També és cert que el tema de dades ballen una mica. O sigui, no estic tan segura de que hi hagi aquesta diferència entre les dones que acaben els estudis, el percentatge, i les que es dediquen professionalment. Però sí que és cert que hi ha poques. I que realment a l'hora de fer entrevistes, en el meu cas, sempre he insistit molt, hem format molt en el nostre equip de reclutadors perquè... diguem, amb dades, perquè tinguin el coneixement per evitar aquests biaixos.
Sí. Perquè, clar, moltes vegades, i hem parlat també en aquest programa, de la discriminació de la dona, és a dir, si la dona, per la seva condició, moltes vegades vinculat doncs, a la seva condició futura de mare, que això doncs, pot fer que en algunes empreses es doni prioritat als homes. Però, clar, amb aquestes xifres... és difícil pensar que la dona es discrimina, perquè si n'hi ha tan poques, podríem dir que totes tenen de trobar feina, no?
No, és més una qüestió... De fet, jo sempre que toco aquests temes recomano molt la lectura d'un llibre que es diu Les mujeres no se atreven a pedir, que és, perquè realment és una qüestió educacional i més, o sigui, té més a veure amb els límits que ens posem nosaltres mateixes que no amb què ens... Sí, jo crec que les barreres, diguem, de l'exterior poden venir més poder a l'hora de promocionar o de guanyar més salari, o però ja té molt a veure amb les autolimitacions.
Sí, el sostre de vidre o el sostre de ciment, depèn de les dues versions, seria...
Té molt a veure.
És auto, moltes vegades autoimposat, ho creus?
Sí, és inconscient, és educacional, que aquest és el problema, perquè no te n'adones de que t'estàs limitant tu mateixa. I realment s'ha de... O sigui, nosaltres, per exemple, una qüestió que, si no te la planteges, no te n'adones, en qüestions de política salarial. Nosaltres, en les entrevistes d'evolució que fem, introduïm sistemàticament la qüestió del salari, perquè si en la teva política salarial no pautes tu quan es parla d'aquest tema... I només és reactiu, culturalment els homes quan diguem, ho volen, ho necessiten, van a demanar un augment de sou. Una dona sempre ha d'incorporar el concepte de mereixeu. Aleshores podeu demostrar, però li costa molt demanar-lo. Inclús es donen molts casos en què les dones pensen que es mereixen un augment perquè han fet una evolució i una molt bona feina, i com que no els hi han donat o no els hi han oferit sense elles demanar-lo, marxen. Clar, i la telepatia no existe.
Ja.
Vull dir, aleshores...
Sí, que la dona actua més, per això, bueno, si jo ho demostro, es veurà el meu desenvolupament i, per tant, se'm premiarà o se'm retribuirà en conseqüència. Aquesta és la mentalitat que tu creus que té la dona, i, en canvi, l'home...
Bueno, és que sí, a les dones se'ns educa per ser complaents...
Encara?
Sí, et recomano molt la lectura d'aquest llibre, en sèrio. I és molt... No, i a més és que no és intencionat, no. Sí, jo encara tinc companys, l'altre dia tornava una amiga del col·le d'un sopar que em deia, bueno, és que els nens són més nobles que les nenes, i deia, perdona, no, és que no ens adonem de que hem estat tots, no només els homes, o sigui, tots hem estat educats en una cultura masclista, que ho és, aleshores ho portem imbuït, i clar, les dones també són masclistes sense adonar-nos, i els homes que ho són també, sense adonar, és que és el fer-nos conscient d'això és el que ens permet adoptar estratègies que evitin i que corregeixin aquest biaix. I s'ha de fer un esforç en formació en això.
Llavors vol dir que una empresa com la vostra, vosaltres sou una empresa gran, amb molt perfil, sou 400 persones, corregeix-me si m'equivoco, per tant, no parlem de casos concrets, sinó que tenir una mostra com per parlar de comportaments o de... amb un cert tamany. Tu creus que per les raons que tu em dius hi hauria també un gap salarial entre homes i dones, perquè això hi hi ha estudis que ho demostren a nivell molt, molt agregat, que potser sí que si sumes tots els sectors, hi ha sectors més proclius a que hi hagin aquestes diferències, però bueno, amb les dades que tenim i amb una qualificació com pugui ser el que vosaltres teniu amb els vostres professionals, doncs podríem pensar que no es dona, però per el que estàs dient ara, potser per aquesta mateixa actitud de les dones, s'acaba produint encara que no sigui voluntat en principi de ningú. Us hi trobeu amb això? Que hi hagi un gap que dius...
En el nostre cas, en el nostre cas no. De fet, ara estem fent una revisió del pla d'igualtat, perquè jo crec que és important que no és només tenir un pla d'igualtat, sinó anar-lo revisant periòdicament, perquè tornes a fer el teu diagnosi, i tindrem les dades concretes. Jo crec que habituint seria difícil, precisament per això, perquè tenim una política que evita el ser reactius i el, diguem, augmentar a qui ho demana només. Nosaltres parlem d'això amb tothom, diguem, amb una periodicitat establerta i que tothom sap quan té la seva oportunitat. M'estranyaria molt. I a més, és important també definir els llocs de treball, les forquilles salarials i amb quines competències, experiències s'està en cada tram. D'acord? Sí que és cert que si no ets conscient d'aquestes diferències a nivell de comportament entre homes i dones, si no et prepares per evitar-les, sense una intenció et pot passar.
I vosaltres apliqueu, llavors, entenc, aquestes mesures perquè
per
això no es doni. Entenc que el que m'estàs dient és que d'una manera proactiva vosaltres segurament proposeu millores que potser la persona no demana.
Més que això, o sigui, el que fem és, no és ara et pagaré tant, sinó és, per accedir a aquest salari s'ha de fer aquest recorregut, assolir aquesta experiència o aquests coneixements, i si s'han complert, diguem, en la següent entrevista d'evolució, al cap de 6 mesos, doncs, si s'ha pactat unes condicions i s'han assolit, doncs hi ha l'augment. Però això ho fem amb tothom, amb homes i amb dones. És una manera...
Per tant, corregiu aquesta diferència d'actitud.
Sí, perquè nosaltres som els que diguem, posem les regles del joc, es pacta, i són les mateixes regles del joc per tothom.
Llavors, aquí entenc que el paper, perquè en aquests processos d'avaluació al final és una conversa entre el CAP i la persona que treballa amb ell, el paper del CAP és important, perquè de fet és el que ha de tenir clar això, perquè moltes vegades dius, ostres, que si ara li pujo el sou i no me'l demana, doncs anirà contra el meu pressupost. S'ha d'educar molt bé, no?, internament, o quines mesures de control podeu aplicar?
De fet, aquí hi ha dues qüestions que poden ser molt delicades, diguem, de controlar. I nosaltres ara estem desenvolupant un pla, diguem, de creixement en persones, perquè nosaltres que ara venim d'una fusió i estem creixent molt ràpid, ens passa això que acabes tenint, o sigui, et va creixent l'equip directiu i has de formar aquest equip directiu per transmetre tant aquests valors, o sigui, estem en la fase que diem de definir el nostre estil directiu per estar segurs de que tot això s'està transmetent correctament. I hi ha una altra correcció, o sigui, en aquest sentit, diguem, tenim el mercat que ens força, o que jo trobo que és una força molt positiva, a intentar tenir un salari de mercat. O sigui, és el que tens deies, estem en un sector en què estem lluitant per un talent molt escasso, aleshores hem de pagar salaris, els salaris que toquen. O sigui, no ens interessa pagar menys per... No, hem d'estar en salaris de mercat.
Clar, que si no et marxaran.
Si no ens marxarà. Si no tenim aquesta sensació de... Ui, no és que pagarem per sobre de... No, pagarem lo just.
Quan parlem de la retenció de talent, ja fa temps que no estem valorant només la variable econòmica, sinó que es valoren altres coses. Quan això, a més, ho enfoquem en el terreny de la dona, i estic d'acord, que quan parlem de conciliació hem de parlar de conciliació en general, no només amb dona, però siguem realistes. Encara ara la dona és potser qui és més sensible a determinades polítiques de conciliació. Evidentment, és difícil captar el talent, segur que amb l'escassès que hi ha, doncs hi ha una guerra de talent entre les empreses que busquen professionals d'aquestes característiques, però tan difícil és captar moltes vegades com retenir. L'enfoc del programa d'avui és més el talent femení, i per tant la pregunta seria com feu per retenir aquest talent femení que us pot marxar per aquesta guerra de talent que afecta tant a homes com a dones, però amb la mesura en què les dones puguin tenir unes necessitats més enllà del sou i que tenen que veure amb unes condicions de feina, amb unes flexibilitats determinades, i més en un àmbit com el vostre, perquè aquí quan parlem de la flexibilitat de treball, dius, bueno, sí, és que amb el tema tecnològic, un programador, hi ha feines que es poden fer des de casa o amb uns horaris diferents, mm-hmm. i el cambrer, escolta'm, té que estar servint taules a l'hora que serveixen taules, no pots anar a mitja tarda, no? Llavors, com solucioneu vosaltres o com plantegeu vosaltres polítiques per retenir aquest talent femení, que ja només és escàs per tema de femení, sinó per la professió en si mateixa?
De fet, jo crec que la base de tot això és en tenir les dades, o sigui, tenir, diguem, la informació de la teva plantilla i amb els KPIs, amb el sesgo, o sigui, tenim separat dades, homes, dones, per poder fer una anàlisi bo i detallat. Uh-huh. I a partir d'aquí, també el que és molt important és que t'importi el tema, com deia, diguem, el tema pla d'igualtat no és només complir l'expedient, és que realment et preocupi que allò et serveixi precisament per retenir el talent uh-huh. femení. És tenir un posicionament que transmeti que realment ens importa. Per exemple, una de les qüestions que ara en el Consell d'Administració el tenim com a prioritat és el tema del semillero, no? O sigui, mm-hmm. estem en créixer, estem creant, o sigui, se'ns està fent gran l'equip directiu, i una de les preocupacions sempre és, bueno, de cada posició directiva, quin és el semillero, no? El planter que hi ha per sota, per si, bueno, mm-hmm. hi ha rotació o... Doncs, en aquí, una de les preocupacions és, vale, hi ha alguna possibilitat de que aquí també si pugui promocionar alguna dona? O sigui, és no només és en la plantilla el percentatge de dones que tens, sinó...
Quants en teniu? Quines... Perquè dels 400, quants són homes i quants són dones?
A veure, sí que estem una mica per sobre de les proporcions aquestes, sí que estem per sobre del 30, però a la meitat ni de conya.
O sigui que esteu amb 70-30 encara.
Sí. Però una de les, diguem, de les qüestions que tenim com a prioritat és aconseguir, perquè sí que t'hi dediquen a l'equip directiu, tenim, o sigui, aquest ratí empitjora, tenim més homes que dones en l'equip directiu, i és una miqueta l'efecte aquest de la, diguem, l'ambició en masculí. Tots tenim una percepció positiva, però en femení, si moltes dones els hi comentes, el concepte d'ambició és com és com si tingués una connotació negativa. Uh-huh. I amb això volem treballar per d'aquí uns anys poder dir que tenim un equip directiu paritari. Uh-huh. Perquè, de fet, és el que dèiem dels models. Tenir algú per davant que puguis dir, és que jo vull ser com...
Ja, ajuda, tenir aquest referent.
Això ajuda molt.
De tota manera, clar, una cosa és dir, nosaltres volem demostrar que ens importa el talent femení, però polítiques concretes segur que teniu, o sigui, tema de flexibilitat horari, sí. tema de possibilitat de treballar algun dia des de casa. Digue'ns alguns exemples que vosaltres us funcionin pel fet de poder retenir.
Sí, el que passa és que s'ofereixen a tothom, no només a les dones, però sí, el tema de flexibilitat horària, que sempre és depèn molt de la posició de la persona. Per exemple, la recepció ha de complir uns horaris, i recepció no pots fer-ho des de casa teva. Uh-huh. Aleshores sí que doncs depèn de la posició pots tenir una flexibilitat o no. O sigui, sí que poden haver canvi de torns. També ens passa que amb les persones d'oficina és molt més fàcil oferir diguem, qüestions de flexibilitat o de teletreball, però tenim també molta part del personal a casa del client. Uh-huh. Amb la qual també aquí t'has de coordinar amb el client, clar. I és difícil poder oferir certes condicions, com uh-huh. la flexibilitat, quan s'està fent projecte a casa de client.
Uh-huh. Una altra pregunta, perquè parlem del talent femení, i probablement hi hagin diferències, i diferències que no tenen que tenir cap altra conseqüència, però és veritat que en molts sentits les dones tenen habilitats diferents, sensibilitats diferents. En la vostra feina detecteu que el talent femení, doncs, sigui més, no sé, més precís amb algú, tingui més cura, no sé, dic jo, amb la relació amb el client, amb la precisió, amb el rigor en fer determinades coses, o no, o amb això no detecteu cap diferència. que dius, no, jo crec que no. Més adequat amb una feina determinada, no.
No, no, jo crec que depèn molt dels talents de cada persona, independentment de si és un home o una dona. El que ens passa és que tenim el prejudici, que això ja passa als nens, de pensar que un nen tindrà més talent per les mates o per la tecnologia que una nena, que serà més sensible, diguem, amb qüestions més d'humanitats. I és un prejudici, i això és el que intentem evitar. De fet, una de les coses que sí que fem habituint des de fa anys és quan en les entrevistes per seleccionar candidats fem proves tècniques, exàmens, perquè si fas una autoavaluació estàs demanant-li a la persona que tens davant que s'autoavaluï. I en això formem molt els nostres recruiters, perquè hi ha un experiment molt fàcil. Tu explica-li a un recruiter que li demani a un candidat quin nivell té d'anglès, li pregunti a un home o a diversos homes i a diverses dones. I ell mateix, el recruiter, el seleccionador, se n'adonarà, t'explicarà que un nivell mig d'una dona equival a un nivell alt d'un home, quan estem parlant d'autoavaluacions. Esteu educats per valorar-vos més. I les dones, una dona, perquè digui de si mateixa que és molt bona en algo, ja pots firmar que serà un crac en allò. És com jo dic, estan els homes que tenen dotes de liderazgo i les dones mandones.
Encara hi ha aquests estereotips.
Sí,
el que passa és que, ostres, aquesta visió que dius, no, d'aquesta submissió, a mi em recorda, que no fa tant, alguns ja hi vivíem, com era el decálogo de la mujer perfecta, que deia, quan llega tu marido a casa, no hables de tus problemas, aquesta submissió, que ara llegim allò i dius, ostres, com pot ser que fos així, dius que d'alguna manera això encara queda.
Sí, però, a veure, no s'heu fixat, és que poden... jo me'n recordo, no sé si me'n recordo dels contes infantils, tipus Heidi o d'aquests dibuixos animats, les nenes que eren, o sigui, de fet no la heroïna sinó la antiheroïna, normalment eren nenes que eren ambicioses, que eren i en canvi la protagonista nena era, diguem, la que al final triomfava en el conte, era la que esperava que vingués el príncep salvador i se l'estimaria i tindrien la història d'amor. Però així com els nens protagonistes són ells mateixos els que se salvaven o salvaven els altres, en les històries amb protagonista de nena, o sigui femení, diguem, les que acabaven bé havien de ser les que venia algú a salvar-les. Les nenes que eren així com poderoses, la història les castigava. No és tan obertament.
Ja, és molt sutil.
Sí. Doncs Eli Abad, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
Gràcies.
Ignasi, en 30 segons una petita reflexió.
Sí, bueno, jo aquí diria que, a veure, parlant amb l'Eli, no, pues amb el tema tecnològic, home, se'ns posen sobre la taula molts reptes, no, des del punt de vista cultural, inclús deia familiar, o de com animem els joves a que estudin aquestes carreres. Segurament el sistema educatiu, a que faci exercici per fer-los més atractius, perquè aquestes carreres pues atreguin un cert màrqueting. Als joves jo els diria, fem una recomanació, no sigueu ganduls, les matemàtiques són difícils, aquestes carreres poden semblar molt difícils, però si mires a llarg termini et garantitzen una feina. A les dones, doncs, que no tinguin complexes, que no s'autoavaluïn negativament d'aquesta manera i que, bueno, que es posin en valor, com dius, que fan els homes. I a les empreses, doncs, que fomentin això, que com Bituin, doncs, proactivament facin accions per corregir o per no posar en evidència aquestes limitacions que moltes vegades, malauradament, la mateixa pròpia dona s'imposa.
Ignasi Rafel, moltíssimes gràcies.